Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts. Dimecres ja, al vell mig de la setmana, 22 de maig del 2019, hores d'ara, fregant també els 22 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem primer de tot la informació de serveis amb la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada ràpida de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i avui una nova entrevista electoral de cara a aquestes eleccions d'aquest diumenge 26 de maig. Avui entrevistarem des de les instal·lacions, les noves instal·lacions del diari La Mañana, el candidat al cap de llista de les, del partit de Junts per Catalunya, Lleida, Toni Postius. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una obrim la Nacional 240. Parlem d'oci, propostes d'oci de cara al cap de setmana. I a dos quarts de dues parlarem de noves tecnologies. Ho farem des de l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Ja saps que ens escoltes des d'ara i fins a les dues a través de totes les freqüències de la cadena Cope a la província de Lleida, també a través de la web cope.es i de les aplicacions mòbils. En tots dos casos, tria l'emissora de Lleida. I ja saps, ja, que és un plaer que estiguis a l'altre costat. 22 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tindrem el cel força serè durant les properes hores d'aquest dimecres a la província de Lleida, tot i que ens creixeran alguns núvols en zones de muntanya, però descartem totalment les precipitacions. Les temperatures pugen lleugerament, 27 graus a Balaguer i a Lleida, 26 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. El vent bufa de forma variable, suau, anirà canviant a component sud i així seguirà fins al final del dia. Per demà dijous tindrem el cel força serè durant tot el matí. A la tarda ens creixeran alguns núvols a la zona del Pirineu, on ens poden deixar algunes pluges en forma de tempesta, sense descartar que també puguin afectar a zones pròximes al Pirineu. Les temperatures pujaran lleugerament, tindrem 31 graus de màxima a Balaguer, 30 a Lleida, 29 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 23 graus de màxima a Viella. El vent bufarà de forma variable, força suau, anirà canviant a component sud exactament igual que avui. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs mira, parlem d'una notícia, comencem amb això, després hi ha la resta de successos i informacions polítiques, però aquesta és interessant, almenys pel que fa a Lleida, i a més està dins del debat dels principals caps de llista a les eleccions del 26 de maig a la ciutat de Lleida, i és el model comercial. Hi ha una notícia que just ha sortit ara, fa uns minuts, que diu que el carrer Major de Lleida és el més rendible d'Europa per obrir un comerç. La via plega fins a 8.076 vianants diaris i el lloguer comercial se situa en uns 495 euros per metre quadrat a l'any. La segona posició l'ocupa la Vila Sestri de Gènova, amb un cost d'1,85 euros, i la tercera, Rue Foc de Montpellier, amb 1,88. El cost potencial per client al carrer Major de Lleida és de 1,34 euros. En fi, parlem de successos. Denuncien abocaments d'Uralita en un descampat de Llívia. També el bisbat de Lleida iniciarà en els propers dies la restauració de la coberta de la nau central de l'església del Picat. El temple es va tancar el culte al febrer després que s'hi produïssin petits despreniments. La Creu Roja de Lleida atén prop de 17.000 persones al 2018, de les quals un 50% vinculades a la pobresa. La xifra és molt similar a la de l'any anterior i l'entitat ha incrementat lleugerament el nombre de sòcies i empreses, el qual... Això sí que és una bona notícia. Ara, que la xifra segueixi sent igual d'alta, doncs això sí que ens ho hem de fer mirar. Per cert, que està a punt d'arribar, després d'aquest proper cap de setmana de les eleccions, el següent, que li ha pres el lloc, arriba l'Aplec del Caragol, que arriba la 40a edició. Doncs aquest any oferirà wifi gratuït i comptarà amb espai per al públic infantil. També es podrà veure l'esdeveniment des de l'aire. Es podrà casar-se un a l'estil Las Vegas o també hi haurà un campionat de videojocs. Són altres de les noves propostes que s'oferiran en aquesta 40a edició de l'Aplec del Caragol a Lleida, que tindrà lloc al recinte dels Camps Elisis el 31 de maig, 1 i 2 de juny. La producció de fruita de pinyol a Catalunya creix un 27% respecte al 2018, però se situa un 8% per sota del 2017. La superfície plantada ha caigut per primera vegada aquest any en tots els grups varietals de préssec i nectarina. Les comarques de Lleida, principals productores de fruita de pinyol, no assoliran el seu potencial productiu. S'espera una producció de 486.090 tones, un 28,5% superior a l'any passat, que va ser de 378.000 tones, però un 6% per sota del que va passar l'any 2017. I convocats els ajuts al pla d'arrencades de fruita de pinyol per al període 2019-2020, l'objectiu és treure del mercat 2.000 hectàrees de préssec, nectarina, paraguaià i platerina, equivalents a les 80.000 tones que es van deixar d'exportar pel veto rus. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports i parlem de tennis, i és que el somni americà el viuran dues bessones, l'Ares i l'Aran Teixidor, que fitxaran aquest estiu per una universitat nord-americana per estudiar i jugar i aprendre a jugar a tennis, o millorar, millor dit, doncs a la pràctica d'aquest esport. Rebran una beca completa que inclou estudis, estada i sou, que no és gens despreciable.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja sabeu que la col·laboració que tenim amb el diari La Mañana i juntament amb Cope Lleida us duiem aquestes entrevistes electorals d'aquesta campanya que doncs clourà amb les eleccions d'aquest diumenge 26 de maig. Avui també ens trobem a les instal·lacions, a les noves instal·lacions del diari La Mañana, ja saps que estan al carrer Príncep de Viana, 27-29, i ens acompanya avui la redactora en cap, la Laia Riverola. Laia, què tal, bon dia?
Molt bé, què tal?
Com estàs?
Perfecte, aquí ben acompanyada.
Escolta, quant temps fa que estàs treballant a La Mañana?
Doncs concretament 6 anys.
6 anys.
6 anys ja.
I què tal el canvi?
Doncs molt positiu, la veritat és que molt positiu. Hem guanyat molt, estem al mig de la ciutat, els veïns ens han acollit meravellosament, quan ens conviden a cafès, ens conviden a pastes, i per tant, millor impossible.
Molt bé. Doncs gràcies, Laia. També ens acompanya la redactora Iris Carnicer, que ja sabeu, com sempre, ens donarà el perfil personal de la persona en qui entrevistem. Iris, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I és la sisena, Iris. Només ens en falta un ja. Gràcies per estar amb nosaltres. I avui ens acompanya el cap de llista de Junts per Catalunya Lleida, el Toni Postius. Toni, què tal? Benvingut.
Moltes gràcies, un plaer estar aquí. I la veritat és que teniu una seu molt maca.
Gràcies.
S'han enveja.
Amb el Toni ja fa dies que ens coneixem, però com sempre li preguntarem, ens podem tractar de tu.
Oi, evidentment.
Molt bé, doncs gràcies. Com està anant, per cert, la campanya electoral?
Bé, és una campanya que està anant, diguéssim, molt contaminada una mica per la situació que està passant a nivell de l'Estat aquesta mateixa setmana, amb tota la situació dels presos a nivell del Congrés, el judici, hi ha moltes qüestions, les eleccions europees, per tant també distorsionen una mica el que va ser una campanya a les eleccions municipals de fa 4 anys. Però, vaja, bastant tranquil·la, anem explicant als barris, a la societat, doncs, quin és el nostre projecte, i el que sí que percebem són moltíssimes ganes de canvi a la ciutat de Lleida.
Són les terceres, no, teves?
Bé, de fet,
com a cap de llista la segona és, però ja vas participar les de fa 8 anys.
Jo vaig presentar, anar a la llista l'any 2011 com a número 6, se suposava que no havia d'entrar, i casualitats, doncs, al final els lleidatans van fer la confiança a la candidatura d'aquell moment. I la veritat és que són les meves quartes eleccions, perquè són les segones a nivell municipal i dues,
sí,
també,
correcte,
quan vaig estar al Congrés dels Diputats en aquestes dues darreres legislatures.
Doncs anem a conèixer una mica més el Toni Postius, Iris.
Genial, doncs el Toni Postius i Terrado és enginyer tècnic en informàtica de gestió, és veí del barri de la Mariola i aquest 26 de maig encapçala la llista de Junts per Catalunya als comicis municipals després d'haver estat candidat l'any 2015 sota les sigles de Convergència i Unió. Postius és president del grup municipal del Partit Demòcrata a la Paeria i en el darrer mandat també ha compaginat el seu paper de líder de l'oposició a l'Ajuntament amb el de diputat al Congrés. A banda de la seva trajectòria política, Postius és llicenciat en dret i també és membre de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida. Es defineix a si mateix com un apassionat de la música i de la cultura i és un aficionat del muntanyisme. En aquest nou mandat, Postius ha renunciat al Congrés per centrar-se en la ciutat i amb l'objectiu de convertir-se en el pròxim alcalde de la ciutat de Lleida i posar fi a 40 anys de governs socialistes a la capital del Segrià.
Toni,
què?
Què et sembla aquest perfil?
Bé, molt ajustat, tot i que afegiria que, com que el muntanyisme, amb compaginar-ho doncs, amb la dedicació a la ciutat és bastant complicat, i muntanyes per aquí a prop no en tenim, m'he aficionat darrerament a córrer. I, per tant, sóc dels habituals que les curses de 5 i 10 quilòmetres doncs, em podeu veure en calça curta, corrent i suant allò de valent.
Molt bé, molt bé. La qüestió és fer algun exercici,
sí,
no? No estar només
assegut. Va bé, per desconnectar una mica i també alliberar endorfines, que també...
Clar. Està de moda.
Ajuda.
Sí, el running.
Bé, està de moda, però també, personalment, a mi m'ajuda moltíssim a poder desconnectar i, sobretot, alliberar endorfines i optimisme, sobretot.
Mm-hmm. Toni, qui t'ha acompanyat a la llista?
Bé, he fet una candidatura bastant transversal. De fet, prop del 80% de les persones que m'acompanyen en aquesta candidatura són persones que s'incorporen per primer cop doncs, al món polític, diguem-ho així. Nosaltres vam defensar en el seu moment que s'havia de fer una candidatura unitària per a aquestes eleccions municipals. Ho vam plantejar a formacions com Esquerra Republicana i d'altres. Finalment no va ser possible, no per nosaltres, i per tant el plantejament que jo vaig fer doncs, va ser reconvertir el que era la llista habitual que haguéssim fet fa 4 anys o fa 8 anys amb una candidatura de ciutat molt transversal, molt oberta, formada per 37 persones, homes i dones de diferents procedències, de tots els barris, amb perfils molt diversos entre si, però que justament intenta ser, diguéssim, l'esperit més unitari, diguem, que nosaltres defensàvem amb aquesta candidatura.
Es preveu un resultat molt igualat de cara a diumenge. Dic que es preveu perquè això no se sap fins que passa, ja.
Sí.
Però a priori tot sembla indicar que ens podem anar oblidant durant una temporada de les majories absolutes i, per tant, tot fa indicar que s'haurà d'arribar a acords, i acords de més de dos. Vosaltres quina política de pactes teniu abans del resultat?
Abans deia que nosaltres havíem estat els que defensàvem la unitat doncs, cara a aquestes eleccions municipals. També som els que diem que volem unitat després de les properes eleccions municipals, i en aquest aspecte ho hem dit per activa i per passiva. Ni en el supòsit que arribéssim a tenir majoria absoluta, nosaltres oferirem a Esquerra Republicana de participar amb aquest govern municipal que s'haurà de bastir i configurar doncs, per dur el canvi a la ciutat de Lleida. Tenim molts reptes pel davant a nivell de ciutat que requeriran amplis consensos, i per tant jo crec que ens podem entendre bastant bé amb els companys d'Esquerra, que ja estem governant a la Generalitat de Catalunya, i sobretot abordar els reptes que tenim i les qüestions que fa tants i tants anys que parlem i que estan pendents de resoldre's.
Però hi ha algun partit amb el que hi ha una línia vermella amb el que no es pactaria de cap de les maneres?
Bé, és evident que nosaltres no arribarem doncs, a acords amb les formacions del 155, perquè és evident que partits que s'han negat a condemnar la violència, s'han negat, per exemple, a portar els responsables de les càrregues policials que van haver-hi a la ciutat de Lleida el dia 1 d'octubre, doncs no hi podem estar d'acord de cap de les maneres. I de fet, tots vam signar aquesta setmana passada un document que proposava l'Assemblea Nacional Catalana i també Òmnium, en què dèiem que ens havíem de donar un recolzament recíproc i que ens comprometíem justament a no donar suport ni poder pactar doncs, amb les formacions del 155. Això és d'una banda pel que fa referència a configurar un govern. Després, evidentment, els plens, projectes un a un, doncs això ja hi haurà qüestions que podes posar d'acord amb uns o amb els altres, però el canvi a la ciutat de Lleida, jo crec que després de 40 anys del Partit Socialista, crec que tothom és conscient de que ha d'haver-hi una nova etapa a la ciutat.
Escolta, només un incís ràpid.
Sí.
Aquesta llista unitària per què no es va acabar fent?
Bé, bàsic...
Sí, va haver algun problema concret o no?
No, nosaltres vam dir que estàvem disposats a configurar una llista unitària sense cap tipus de condició prèvia, perquè anàvem amb una negociació i, per tant, en aquest sentit on estàvem disposats a parlar absolutament de tot, però per part d'Esquerra Republicana doncs, va ser la seva aposta doncs, de presentar-se de forma solitària, sols, no? Sense...
És a dir, el problema ve de més lluny de Lleida? És un problema
és evident.
Junqueras Puigdemont?
No, segurament, des del punt de vista de que Esquerra Republicana ha fet una aposta no tan sols a Lleida, sinó
exacte,
a tota Catalunya, en clau municipal i també en clau d'europees, de no fer candidatures unitàries. Recordo perfectament com el president Puigdemont a les eleccions europees doncs va dir, escolta'm, si Oriol Junqueras vol concórrer a les eleccions europees, que hi vagi ell de cap de llista, jo vaig ser número 2, perquè el que és important és la unitat. I, per tant, és una derivada en clau local del que ha passat a nivell nacional.
Anem a tocar grans temes, Laia. N'hi ha un que nosaltres a la ràdio estem tractant de manera especial. Tenim en marxa una campanya per fomentar o parlar o ajudar o donar a conèixer, si és que encara no es coneix del tot, doncs el tema del comerç local, que al final és un bon motor econòmic a la ciutat de Lleida. Toni, les grans superfícies, que és un tema comú també als darrers plens, dels darrers anys, no d'aquesta, no d'aquest darrer any, sinó de tota la legislatura, quina és la vostra postura finalment de les grans superfícies a Lleida, i si implantar-les, de quin tipus?
Bé, nosaltres com a zona d'especial, diguéssim, interès o preferent perquè s'instal·li un equipament comercial de grans dimensions, el que proposem és que sigui el Pla de l'Estació. És justament una zona molt a prop d'aquí. Per què? Perquè bàsicament ens trobem que tenim pendent encara de resoldre, doncs, aquest àmbit que ens permetria acabar de cosir pardinyes amb el centre, dinamitzar comercialment tot el que és Príncep de Viana, carrer Sant Clavé, el carrer Cardenal Remolins, que és l'entrada natural a l'Eix, dinamitzar la Rambla Ferran, que tots som molt conscients en quina situació es troba, tot el barri de l'estació, i finalment també abordar el que és la construcció de l'estació d'autobusos. I tot això ho haurem de fer de la mà de la iniciativa privada. Hi ha interès operadors a venir a la ciutat. El que passa que també el pla de l'estació té una sèrie de càrregues que fa que els operadors, si els dones opció de poder-se instal·lar en un altre lloc, no hagin de suportar aquestes càrregues i, per tant, sempre intenten, doncs, anar a d'altres zones, com per exemple s'ha parlat molt del complex Gran Rufea, la zona de la carretera d'Alcarràs. S'ha parlat també molt...
Aquest és l'únic que, a hores d'ara, té tots els permisos per començar.
Sí, té tots els permisos per començar, el que passa que és petit i, per tant, no acaba de desenvolupar-se des d'aquest punt de vista. Però també podríem parlar del projecte de Carrefour, que també es va anunciar fa 2 o 3 anys que també es començaria, no s'ha fet absolutament res. També tenim el projecte de Torres Salses, que és un projecte que, des del punt de vista, doncs, urbanístic, nosaltres no hi estem d'acord, per una senzilla raó. Perquè pel que fa referència, una cosa són els grans equipaments comercials, que és el que plantegem aquí al Pla de l'Estació, i l'altre són els equipaments comercials de format mig. La nostra aposta en aquest aspecte és que s'instal·lin de forma descentralitzada al conjunt dels barris de la ciutat, per una senzilla raó. Tenim el fenomen de la desertització comercial, això vol dir que tenim molts carrers amb botigues tancades. Si el consumidor o les persones, doncs, que van a comprar amb un equipament d'aquestes característiques ja no entra a la ciutat o deixa d'anar a determinades zones, això perjudica una mica el comerç de proximitat, que per altra banda els barris ens demanen. Fa uns anys hi havia una campanya que deia el barri ha de tot. Avui en dia diríem el barri hi havia de tot. Nosaltres el que defensem és que el barri hi torni a haver de tot. Però també hem de crear sinergies amb la nova demanda, diguem, de nous equipaments comercials que ens fa la ciutadania. I per tant nosaltres el que apostem és que aquests equipaments, en comptes de situar-los allunyats del centre i de forma, doncs, concentrada, doncs els ubiquem de forma descentralitzada en aquells punts que els ubiquis on els ubiquis et dinamitzaran el comerç que tens al costat. No? I, per exemple, podríem parlar d'instal·lar un equipament d'aquests, doncs, a la cruïlla d'Alcalde Porqueres amb l'Avinguda de Pinyana, que ens dinamitzaria l'entrada natural de Balàfia, que tots sabem com està l'Alcalde Porqueres avui en dia, o d'altres zones de la ciutat. També resolem molt bé les qüestions de caràcter, diguéssim, o relacionades amb la mobilitat, perquè després també ens trobem que la Copa d'Or, que s'ha anat modificant el planejament i s'han instal·lat molts equipaments comercials, com que allò havia de ser una zona residencial i després s'ha canviat als usos comercials, que ha passat que ni els vials estan ben preparats ni la mobilitat està ben pensada per suportar tots els problemes de trànsit que avui en dia tenim. Per tant, amb una bona ordenació, amb una bona definició d'un model comercial i tenint molt clar que al final l'urbanisme ha d'estar al servei de l'interès general, doncs podem trobar un punt d'equilibri en què totes les parts acabin guanyant.
Us heu fixat en algun model de ciutat en concret, en el que, per exemple, ja hagueu estudiat que el problema de descentralitzar el que és el comerç, doncs, pot perjudicar el comerç de proximitat? Us heu fixat en algun model concret, en alguna altra ciutat?
Quan parlem, per exemple, de model descentralitzat, el que és important és que els equipaments comercials de format mig no entren en competència competència amb el comerç petit. Per què? Perquè són, tenen prou entitat i a més són d'unes dimensions que no és una galeria comercial, vindria a ser un equipament doncs, com aquests que tenim a la Copa d'Or relacionats amb el bricolatge o relacionats amb el món de l'esport, etc, etc. Per tant, el que plantegem nosaltres és que aquests equipaments que no entren en competència amb el model, amb el petit comerciant, doncs que a l'instal·lar-se de forma descentralitzada tenen una captació, tenen una potencialitat de captar gent que altrament segurament no tenirien aquelles zones de la ciutat on el barri on s'acabi instal·lant. Sempre resolent molt bé les qüestions relacionades amb la mobilitat i sempre sent molt conscients que els ciutadans ens demanen comerç de proximitat. La peculiaritat que tenim a Lleida és molt concreta. La ciutat no és assimilable a d'altres capitals que tenim a nivell de Catalunya. Per què? Perquè estem relativament a prop de tot arreu, a poc més d'una hora doncs, de Saragossa, a poc més d'una hora de la costa, una hora i mitja, per exemple, d'Andorra o una hora i mitja de Barcelona. Això fa que nosaltres haguem de ser capaços de generar prou activitat i prou model comercial, oferta comercial, però també d'oci, perquè els nostres ciutadans, els lleidatans i lleidatanes, el cap de setmana o quan vulguin estar a la ciutat no marxin fora. Perquè, clar, és evident que no podem competir mai amb Saragossa ni podem competir mai amb Barcelona perquè són ciutats que ens multipliquen per 10. Però sí que tenim una potencialitat espectacular des del punt de vista doncs, d'activitats que fem a nivell de ciutat, d'activitats que s'organitzen les pròpies entitats i, per tant, aquest mix entre el que organitza la iniciativa doncs, privada amb el que organitzem a nivell de ciutat pot fer que el cap de setmana o durant la setmana doncs, ens vingui la gent cap aquí.
Parlem d'aquesta tipologia de ciutat i POUM, perquè també
sí, i té molt a veure.
El tema del POUM també és un tema que ha sigut un cavall de batalla durant tota la legislatura. Hi ha hagut partits polítics que l'han estat recolzant fins ara al final, que l'han deixat de recolzar. Vosaltres a priori no l'heu acabat recolzant o no heu cregut mai que era el moment d'aprovar-lo.
Bé, no és que no estiguéssim en contra de tramitar un nou planejament urbanístic, perquè el que tenim ara data de l'any 95 i per tant toca revisar-lo, però sí que vam deixar molt clar que un document d'aquestes característiques ha de partir d'unes premisses molt clares. En primer lloc, transparència. En segon lloc, s'ha de pensar en l'interès general. En tercer lloc, un document com aquest, que no deixa de ser el manual d'instruccions de com ha de ser la ciutat en els propers 20 o 25 anys, el que s'ha de fer és amb molt de consens, amb molta transversalitat, perquè evidentment ara doncs, es configurarà un govern a partir de les eleccions municipals, però no sé què passarà d'aquí 15 anys, i per tant és un document que governi qui governi, tothom s'hi doncs, trobi còmode i tothom hi hagi pogut dir la seva. I això és tot el contrari del que ha passat en la tramitació d'aquest planejament a nivell de ciutat. De fet, s'han anat aprovant tots els passos previs que es van fer fins a l'aprovació inicial, es van fer doncs, amb aquest tripartit del 155 i amb el vot d'una trànsfuga, i per tant, transfuguisme i urbanisme no és, diguéssim, un binomi que portin a bons resultats en aquest sentit. I en segon lloc, també el que plantejàvem nosaltres és que hem de pensar molt bé com volem que sigui la ciutat dels propers 20-25 anys i que abordi també d'una forma molt rigorosa i molt realista i tocant de peus a terra qüestions o assignatures que tenim pendents a nivell de ciutat des de fa molts anys. Parlem de model comercial, hem de definir un model comercial ben pensat i que resolgui els problemes que tenim a nivell de ciutat, perquè si prenem males decisions el que ens passa, per exemple, és les saturacions a la mobilitat que tenim, per exemple, a la zona de la Copa d'Or. Si haguéssim contemplat bé o haguéssim definit molt bé el model comercial en el seu moment, què hagués passat? Doncs que la Copa d'Or avui en dia no tindríem aquestes retencions, tots aquests problemes de mobilitat. Una altra assignatura pendent que tenim a nivell de Lleida és la industrialització. Tenim centenars d'hectàrees que són públiques de l'Ajuntament de l'Incasol, tenim energia, tenim recursos, tens la universitat, vol dir que tens gent preparada i gent formada, tens moltes empreses i multinacionals que truquen a la porta cada setmana a la Generalitat perquè volen implantar-se a Catalunya, però què passa? No podem oferir Lleida. No tenim sòl industrial disponible. I, per tant, aquestes inversions, aquestes empreses que creen llocs de treball de valor afegit, doncs no poden venir a la ciutat perquè no tenen aquestes condicions. Per tant, és un element que nosaltres també posem sobre la taula. Hem de ser molt flexibles, hem de crear les condicions per ser el més competitius possibles, no tan sols perquè les empreses que volen venir a Catalunya puguin venir a la ciutat, sinó que també puguin competir amb aquelles empreses que volen marxar cap a la zona de la franja. O un tercer element que també és fonamental, com creixen els barris i quins equipaments hem d'abordar tenint en compte la situació, diguéssim, demogràfica de la ciutat. Cada vegada tenim menys naixements, Lleida està perdent població, molta gent jove ens marxa i té molt a veure, doncs, amb aquesta capacitat de crear llocs de treball, però per altra banda que ens trobem una població que cada cop està més envellida i per tant no tan sols hem de pensar en escoles bressol, sinó que també hem de pensar en equipaments per la gent gran, per la nova necessitat d'habitatge, per exemple, amb serveis compartits, per centres de dia, i això ho hem de dibuixar també al planejament urbanístic, perquè a partir d'aquí, llavors, els promotors i les empreses sabran molt bé quines són les apostes a nivell de ciutat. Per tant, reptes molt importants que requereixen molt de consens, que requereixen de debats amplis, que no hi hagin presses i, sobretot, hem de ser el més encertats possibles, perquè les males decisions en urbanisme després es paguen durant molts anys.
Hi ha un tema també referent amb aquest creixement de la ciutat o amb aquest planejament de la ciutat, com és l'ecologia i la sostenibilitat, que és un tema que fins ara omplia de grans titulars internacionals i que a poc a poc se'ns ha costat a nivell local. És a dir, ara ja la gent a casa ja hem de fer coses, però els ajuntaments també. Vosaltres quines propostes teniu en aquest aspecte?
Bé, d'entrada hi ha un punt de partida vinculat amb l'urbanisme que té molt a veure amb la situació de l'envelliment també dels habitatges que tenim a nivell de ciutat. Tenim habitatges que comencen a tenir més de 40 i 50 anys i per tant fem una aposta molt clara per les polítiques de reforma, de rehabilitació, amb ajuts directes que volem donar via rehabilitació, que en genera activitat econòmica, però també incentivar quin tipus de reformes. I aquí és evident que hem de fer una aposta molt clara per aquelles reformes, no tan sols estructurals, d'accessibilitat també important, sinó també d'eficiència energètica, d'instal·lacions, doncs, de plaques fotovoltaiques, i en definitiva de fer, doncs, uns habitatges més sostenibles des del punt de vista mediambiental. La segona qüestió, també relacionada amb el planejament. Tenim nous mitjans de transport a la ciutat. No tan sols hi ha el vehicle privat, tenim un transport públic que, per exemple, continua no donant solucions de mobilitat a moltíssima gent que viu als barris més allunyats del centre, i per tant aquí hem de fer una aposta molt clara, doncs, pel transport públic, però també podríem parlar del que és les bicicletes, els patinets i d'altres sistemes, doncs, que funcionen amb un motor elèctric. Evidentment, això ha d'anar acompanyat per una xarxa de carrils bici, que estigui ben condicionada, ben arranjada, que doni seguretat als usuaris, també als peatons, que de vegades es queixen de que no es compleixin aquestes normatives, i per tant, en aquest sentit, tenim molt de camp a recórrer. I a més, també nosaltres posem sobre la taula en valor una qüestió que és clau i és fonamental. Tenim un gran parc, que és el Parc del Segre, que va des de la Mitjana fins als Aiguamolls de Rufea, i tot un terme municipal molt gran, on hi viu molta gent, però també tenim l'Horta, i això és un pulmó verd per la ciutat que també hem de ser capaços de posar en valor. A l'Horta tenim molt clar que tenim molta gent que viu a l'Horta i viu de l'Horta, i per tant aquesta és una activitat que nosaltres volem que continuï sent. També hem d'ajudar a que pugui evolucionar, però també hem d'aprofitar tota aquesta riquesa que tenim des del punt de vista del patrimoni natural, doncs, per posar-la en valor i per posar-la també al servei i que es pugui gaudir per part del conjunt dels ciutadans.
Has pronunciat una paraula clau pràcticament per a tot ciutadà de qualsevol ciutat, no? De qualsevol municipi, que és la paraula impostos. Quina és la proposta, quina és la idea?
Bé, el punt de partida que tenim a la ciutat és que tenim uns impostos de primera i uns serveis de segona o de tercera. I quan parlem d'impostos, clar, paguem, per exemple, el segon IBI més car de tot l'estat espanyol, però clar, llavors el ciutadà et diu, escolta'm, la il·luminació no és de primera, el manteniment de la via pública no és de primera, el transport públic, malgrat tot, no és de primera, o per exemple els serveis de neteja no són de primera. Aquí ha d'haver una correspondència des del punt de vista del que es paga respecte del que s'acaba gastant. Nosaltres el que apostem és per corregir aquesta situació. Per tant, una moderació fiscal, tothom ha de pagar impostos, però pel que valen les coses, com per exemple en el cas de l'IBI, en el cas de les plusvàlues. I per tant, el que hem de fer és ser capaços, des de l'Ajuntament de Lleida, de ser més eficients des del punt de vista de la gestió econòmica, ser més rigorosos amb els diners de tots, un control i una fiscalització constant de com s'estan gastant els recursos i també les pròpies concessions municipals, generar activitat econòmica, perquè això comportarà més ingressos per la la paeria, i en aquest sentit nosaltres creiem fermament que fent tot això d'aquí hi haurà capacitat de dur a terme una moderació fiscal i de rebaixar doncs aquells impostos que avui en dia graven i molt el conjunt dels lleidatans i les lleidatanes. Resulta incomprensible moltes vegades que a Lleida tinguem uns impostos que de vegades superen els de les grans ciutats de l'estat espanyol i que en canvi doncs no tinguem uns serveis a l'alçada d'aquestes característiques.
I després en matèria social també, no? No només hi ha propostes, projectes per una ciutat, sinó també hi ha d'haver unes atencions socials. És el cas d'una imatge que cada any es repeteix, que és la dels temporers.
Sí.
Com es poden millorar els serveis que ara mateix reben aquestes persones?
Bé, d'entrada, prenent-nos seriosament la situació que es produeix cada estiu, cada any passa exactament...
Perdona, Toni. Sí. Per tant, fins ara no s'ha pres seriosament?
Bé, bàsicament, tothom se'n recorda de la situació que es produeix a l'estiu quan venen els temporers, quan venen aquí, i ens en donem compte que les mesures que s'han pres no donen resposta a una situació que jo crec que ens avergonyeix a tothom com a ciutat, de veure persones dormint al carrer amb unes condicions que, en aquest humanisme de ciutat que hauríem de tenir tots plegats, constatem cada estiu que fracassem. I per tant, sempre diem, no, doncs quan acabi la temporada ens posarem seriosament per abordar aquest problema, però passa un any i tornem exactament al mateix, no? Cada estiu ha passat, no? Per això dic que hem fracassat o s'ha fracassat a nivell de ciutat. Crec que d'una vegada per totes hem d'abordar la construcció d'un alberg per a temporers. Això ho hem de fer també en col·laboració i en coordinació amb els ens supramunicipals, perquè Lleida moltes vegades doncs atén o rep temporers i persones immigrants que venen d'altres municipis i que per tant no és una qüestió única i exclusivament de la ciutat, però també hem de ser capaços doncs d'arribar a acords amb la resta d'ENSA que han de col·laborar amb la pròpia Generalitat i abordar aquesta situació, perquè sincerament que Lleida cada estiu sigui notícia per això doncs demostra que, a més parlant de persones i que ho estan en alguns casos passant malament, doncs sincerament a mi m'entristeix moltíssim i penso que ens hem de prendre seriosament aquest tema d'una vegada per totes i abordar una solució estable en el temps. També comptant amb la col·laboració dels propis empresaris agraris, dels pagesos, que són els primers que volen que aquesta situació no es produeixi.
Parlem de serveis, de diners, remunicipalització de serveis, a favor?
Bé, nosaltres el plantejament que fem és el següent. El que ha de fer l'Ajuntament és fer d'Ajuntament i gestionar aquells serveis que li són propis i que per tant ha d'explotar directament perquè li correspon per llei. Pel que fa referència als serveis que han de ser, que s'han de prestar per part del municipi, però que hi ha la possibilitat de que siguin gestionats doncs, per empreses especialitzades, el que plantegem d'entrada és que l'Ajuntament faci el que ha de fer i que, per tant, les empreses especialistes facin el que han de fer. Això no vol dir que hem d'analitzar cas a cas què és el que, com hem d'explotar doncs, un servei concret, com per exemple el transport públic, el manteniment, la neteja, la gestió de la zona blava o la gestió de l'aigua, per exemple. I en aquest aspecte posem sobre la taula tres qüestions. A mesura que es vagin vencent les concessions que tenim doncs, aquests serveis, hem d'analitzar aquests serveis per si hem de decidir tornar-los a treure a concurs o gestionar-ho nosaltres directament. I ha de complir tres premisses. La primera, que el servei que es dongui al ciutadà, que acaba sent el receptor d'aquest, sigui doncs, el més excel·lent possible, no? I per tant hem d'analitzar si nosaltres directament o una empresa ho pot fer millor. La segona qüestió, que des del punt de vista del cost que ha d'assumir el propi ciutadà, doncs, que aquest sigui el menor possible per amb ell o per amb ella, i per tant doncs, veure i fer els números. I en tercer lloc, també anar a buscar el cost d'oportunitat per la pròpia administració local, que és la que acaba sufragant el dèficit que té aquell servei, no? I que per això es paguen impostos. El que no pot passar, per exemple, és que amb la gestió de l'aigua a la ciutat de Lleida paguem una aigua caríssima quan tenim aquest recurs que en tenim, malgrat tot, i que, per altra banda, la contraprestació comporti moltes queixes per part de l'usuari. I, sobretot, una qüestió important. Es gestioni des del punt de vista públic o gestioni des del punt de vista d'una empresa, el que ha d'haver-hi és un seguiment constant i directe, per exemple, en el cas de les concessions. Avui en dia, per exemple, només tenim un enginyer industrial a tot l'Ajuntament de Lleida que vetlla pel compliment de les concessions, i en tenim centenars. Materialment és impossible de fer aquest seguiment. I clar, al final què passa? Que moltes vegades les pròpies empreses concessionàries són les primeres en incomplir allò que es van obligar a fer quan van a guanyar el concurs corresponent. I això és el que evidentment s'ha de corregir. Amb una bona fiscalització, fent uns plecs de condicions, uns contractes doncs, de manera rigorosa i ben fets, ens estalviaríem molts dels problemes que tenim avui en dia. I per tant nosaltres a priori el que entenem és que l'Ajuntament ha de fer d'Ajuntament, que els serveis els han d'explotar aquelles empreses que estiguin preparades, formades i que puguin excel·lir en la prestació del servei, però que hem d'analitzar cas a cas doncs, per quin model acabem optant.
Ens falta poc temps, però hi ha uns temes concrets que hem de treure. N'hi ha un que sempre me'l recorda l'Andrés Rodríguez, que és redactor en cap d'aquesta casa de la mañana, i és el tema de les bases.
Les bases.
És a dir, el tema de les bases és una pila de metres quadrats que estan allí i que a priori dic, des de fora sembla que no se sàpigui què se n'ha de fer.
Bé, les bases del PICAT és un exemple de perquè quan nosaltres diem de que 40 anys el Partit Socialista a Lleida ens ha portat amb un model que ja no dona més de si. Perquè fa 4 anys, fa 8 anys, fa 12 anys que parlem de les bases al PICAT, que parlem de la Rambla Ferran, que parlem dels Camps Elisis, que parlem, per exemple, del pavelló de vidre, que parlem de l'estació d'autobusos i de grans projectes i de grans assignatures pendents que no s'han acabat d'abordar. El nostre punt de partida, al final, és que les bases al PICAT, el que hem de fer en aquesta zona, que en el seu moment havia tingut un moment esplendorós, el que hem de fer és un plantejament realista, que vol dir doncs, tirar endavant aquells projectes que siguin viables. On hi ha interès, per exemple, de fer a les bases? Doncs, per exemple, l'instal·lació d'un càmping. Hi ha operadors que estan disposats a anar-hi. Vam acordar un equip de govern el 2015 de tirar endavant això d'aquí. S'han passat 3 anys intentant de tirar endavant això d'aquí perquè vam molt lents a nivell d'urbanisme i ja no ens trobem que hi ha una moratòria de la Generalitat de Catalunya respecte als càmpings. Però aquesta moratòria es pot aixecar immediatament, en el cas de Lleida, i tirar endavant, doncs, un càmping de dimensions modestes, que doncs, s'instal·li un restaurant, que s'encarregui també de la gestió de tota la zona verda, que avui en dia també es troba en males condicions, i que per tant hi hagi algú que velli doncs, no tan sols pel manteniment, sinó també per la seguretat, perquè tots els veïns de la zona el que et diuen és que el cap de setmana, a les nits, doncs, es produeixen actes incívics i vandàlics, i en definitiva a tots se'ns cau una mica la cara de vergonya i ens entristeix quan passes el cap de setmana per la carretera d'Osca i mires com estan les bases, no? I el que havien arribat a ser és un espai que no ens podem permetre el luxe de que continuï amb aquesta degradació, i nosaltres ho tenim molt clar. Si governem, serà de les primeres qüestions que abordarem, i us ben asseguro que d'aquí 4 anys no parlarem de les bases, sinó de com les hem recuperat, i és un dels temes que són claus i fonamentals.
Això està gravat, eh?
Sí, no.
D'aquí 4 anys no tinc... ens emplacem.
Si ens correspon a nosaltres gestionar l'Ajuntament de Lleida serà una de les qüestions prioritàries. Ja n'he parlat amb el conseller de com poder aixecar aquesta moratòria, he parlat amb inversors que també volen venir aquí, i l'únic que hem de fer és posar facilitats i premer l'accelerador amb aquest tema.
I que haurà un festival de música, ho dic perquè l'Andrés tu us ho agrairà, això.
Bé,
i podria càpiga.
Bé, i podria arribar a caber des del punt de vista de que quan l'operador aquest que vulgui tirar endavant el càmping doncs contempli que es puguin fer activitats d'aquestes característiques i les puguem fer compatibles. I crec que en aquest sentit aquell espai pot donar molt de joc amb moltes qüestions i amb moltes iniciatives que es puguin arribar a fer. L'únic que hem de fer és sentar-nos una vegada per totes i tirar endavant un projecte que tota la ciutat demana, però que estem on estem.
Abans d'acabar, el gran repte de Lleida?
Jo, per mi, el gran repte de Lleida, d'una banda, és una aposta clara i decidida doncs, per la industrialització, per fer aquesta revolució industrial del segle XXI que hem de fer com a ciutat, que ens permetrà revertir la situació de pèrdua de població, que la nostra gent jove es pugui quedar, que els que han marxat puguin tornar i els que no troben feina també trobin la seva oportunitat. I en segon lloc hi ha un repte que és clau i és fonamental. La ciutat ha de reivindicar la seva capitalitat envers el país. Som la segona capital del país, Catalunya comença també a Lleida, hem d'anar costat per costat amb el territori, reivindicar tot allò que ens correspon i també reivindicar el nostre paper doncs, des del punt de vista d'aquesta construcció nacional en el procés que estem duent a terme en els últims anys.
Doncs ara sí, ha arribat el moment en el que et deixem aquest minut d'or perquè puguis demanar el vot, evidentment, per aquestes eleccions d'aquest diumenge 26 de maig.
Molt bé. Aquest diumenge voteu Junts per Catalunya. A les eleccions europees, els lleidatans i les lleidatanes tenim l'oportunitat per primer cop de votar el president legítim de Catalunya i d'enviar un missatge molt clar. L'exili no és oblit i resistim. I a les eleccions municipals també tenim una gran oportunitat, els lleidatans i les lleidatanes, d'encetar una nova etapa que deixi enrere 40 anys el Partit Socialista, 4 anys de 155, un canvi liderat per una nova generació que porti doncs, a la ciutat una altra vegada a recuperar l'orgull i l'autoestima de ser lleidatans i lleidatanes, perquè som capital. Per tant, aquest diumenge, postius a Lleida i Puigdemont a Europa.
Doncs hem arribat al final, com sempre, gràcies a la Iris Carnicer per la seva introducció. Laia Riverola, escolta, que ha estat un plaer.
Igualment.
Se m'ha fet molt ràpid, m'ha passat ràpid.
Això és bo, això és positiu, eh?
I, bueno, gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra.
A vosaltres per venir.
I el Toni Postius, candidat a l'alcaldia a aquestes properes eleccions per Junts per Catalunya a Lleida. Com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi tot molt bé.
Un plaer, gràcies.
Molta sort.
I nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que aquesta entrevista demà la podeu llegir acompanyada de fotografies i més dades a l'edició del Diari de la Mañana, també al seu canal de YouTube. I nosaltres demà a 2:15 a Cope Lleida tornem amb una nova entrevista electoral. Gràcies.
Eleccions municipals 2019. Cope Lleida i el Diari La Mañana et porten les diferents entrevistes als caps de llista dels principals partits polítics que es presenten a les properes eleccions del 26 de maig. Cada dia a 2:15 a Cope Lleida podràs escoltar l'entrevista i l'endemà al Diari La Mañana podràs llegir-la en profunditat amb totes les dades i fotografies. Cope Lleida i el Diari La Mañana. Eleccions municipals 2019.
Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Meritxell Batet, la nueva presidenta del Congreso, solicita un informe al Supremo sobre cómo aplicar la suspensión de los presos electos. Una petición que demora aún más los tiempos. Patricia Rossetti.
De presidente a presidente, Meritxell Batet, ganando tiempo, ha enviado el escrito al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que pida a la sala juzgadora, al Tribunal de Marchena, un informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre los cuatro diputados que están en prisión preventiva. El artículo que se refiere a la suspensión de los cargos electos con un procesamiento firme y en prisión provisional. Y también es un extremo que también establece el reglamento del Congreso. Este escrito se une al de la Fiscalía enviado al Tribunal de Marchena esta misma mañana, en el que pide a la sala que ordene a las mesas de las cámaras que apliquen de manera inmediata la ley para suspender de sus cargos a los cinco presos electos, es decir, la suspensión automática. Mientras tanto, continúa el juicio aquí en el Supremo con la declaración de los peritos y que ha servido para que las defensas formulen protestas porque comparecen de forma conjunta.
Sonido en directo desde el Tribunal Supremo. Ningún centro público de Cataluña cumple con la ley y en todos ellos se arrincona el castellano. Unos centros en los que además se obliga a los niños a hablar siempre en catalán, incluso en los pasillos y durante la hora de la comida. Carmen Lavallen.
Que el castellano está arrinconado en la escuela pública catalana es algo que demuestra el primer informe que estudia los proyectos lingüísticos de más de 2.200 centros para concluir que el modelo implantado es ilegal, monolingüe y perjudicial para todos los alumnos y en especial discriminatorio para los castellanohablantes. Según subraya el estudio de la Asamblea por la Escuela Bilingüe de Cataluña, ningún colegio público cumple allí con el mínimo legal de 25 horas en castellano en asignaturas troncales. En los pocos que las ofertan son educación física o plástica, las materias elegidas para el castellano. Además, en el 98% de estos colegios el castellano está prohibido en el pasillo, en los comedores y hasta en el recreo.
¿Y qué más contamos, Antonio Raez?
Rodrigo Rato volverá al banquillo de los acusados por otra nueva causa. Es la que juzgará al ex vicepresidente del gobierno y a otras 12 personas por la publicidad de Bankia. Se les acusa de un delito de corrupción entre particulares en los contratos publicitarios de las empresas Publicis y Zenit con Bankia. El juez reclama a cada uno de los procesados una fianza de 4,5 millones de euros. Hay novedades en la operación antiblanqueo de capitales contra el exembajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Se llama el embajador, exembajador Raúl Morodo. La justicia ha dejado en libertad a los cuatro detenidos, entre ellos el hijo de Morodo. Se estima que el exembajador durante el gobierno socialista cobró 4,5 millones de euros de la petrolera estatal de Venezuela de forma irregular. Y te cuento también un nuevo ataque contra la candidata del PP a la alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco. Su domicilio ha aparecido con una pintada intimidatoria con la frase "puta facha". También han colocado dos lazos amarillos. Es la cuarta vez que la candidata del PP en Castellón recibe ataques de este tipo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, el Barcelona recupera a Coutinho para la final de la Copa.
El Barcelona se ha entrado esta mañana con Coutinho, que ha realizado una parte del entrenamiento y era una de las dudas para el partido del sábado. Y según informa Elena Conde, va a recibir el alta médica también Ter Stegen, Artur y Semedo, y van a estar en esa final de Copa. El Valencia va a pasar dos días en Jerez antes de la final, y anoche en el partidazo que se hizo desde Mestalla estuvieron Marcelino, el entrenador, y dos de sus estrellas, Rodrigo y Parejo.
Creo que Barça siempre es favorito, aparte del gran equipo que tienen, porque tienen a un jugador que en cualquier momento es determinante. También es verdad que esta temporada hemos hecho grandísimos partidos contra ellos y estoy seguro que a lo largo de los 90 minutos vamos a tener nuestras posibilidades.
Dani, ¿te has imaginado el momento de levantar la Copa del Rey?
No, queda mucho trabajo, queda mucho que correr para poder levantar esa copa. Sería increíble para mí.
Apuntamos también dos ampliaciones de contrato del día en el Athletic de Bilbao, a Duriz un año más, y en el Español, la joven estrella, Pedrosa, hasta el año 2013.
Gracias, Corrochano. José Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Con el Espejo vamos a contar que la misión no es una aventura de vacaciones ni una mera ayuda esporádica en lugares exóticos. Tres misioneros españoles se han dejado la vida, han sido asesinados en lo que va de año.
Pues sí, ayer dábamos la noticia por la tarde del asesinato en República Centroafricana de la misionera española Inés Nieves Sancho, de 77 años. Pertenecía a la congregación francesa de las Hijas de Jesús de Massac y llevaba 23 años ayudando a los más pobres en el suroeste de ese país africano. El obispo de Bangasú, Juan José Aguirre, la recordaba ayer en la linterna como una mujer menuda, amable y pacífica, que a pesar de su avanzada edad quería permanecer en la zona ayudando hasta que las fuerzas se lo permitieran. Inés se suma a los nombres de otros dos españoles asesinados en lo que va de año, los salesianos Fernando Hernández y Antonio César Fernández, asesinados ambos en Burkina Faso. Pese a todo, los misioneros seguirán trabajando por los más pobres en esa zona olvidada del mundo. Y lo recordaremos en un ratito en el Espejo.
Y lo escucharemos, José Luis. Te estábamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Pràcticament 6 minuts per sobre de la una. Seguim en directe aquí, encetem el migdia a COPE, a Tarragona i a Lleida. Obrim aquesta Nacional 240. Ja saben que jo això no puc fer-ho sola. Necessito, a l'altra banda, el Ricard Álvarez. Ricard, bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia.
Com estàs?
Doncs mira, bé, estic content. Estem a la meitat de la setmana.
Estem a la meitat de la setmana i s'està acabant la campanya electoral.
Sí,
digueu
sí,
tot.
Per això, per això. Ja veig que m'havies enganxat, eh? La veritat és que sí, eh? Jo crec que, no sé si tothom que ens escolta, ja sent que deu de gaudir, jo suposo, i espero, i ho respecto, però ja se m'està començant a fer una mica pesat tot plegat.
Clar, és que amb vulguis o no, portem mes i mig, bé, portem molts mesos,
sí,
però
portem
mes i mig
mesos,
de molta intensitat,
sí.
No? Jo crec tant nosaltres per feina com també tots els ciutadans, eh? Llavors
sí, sí.
Jo crec que ja tenim una mica
un
ganes de que passi. Fins i tot els polítics en deuen tenir una mica de ganes.
Jo crec que també,
en el fons, és humà, no pateixin.
Jo crec que també.
Doncs escolta, anem precisament a parlar d'altres temes no relacionats amb la campanya electoral, perquè hi ha vida més enllà, per sort,
sí.
I hi ha també coses a fer, sembla que, no? Bueno, anuncien alguna pluja per divendres, però sembla que de
bueno,
moment estem ja en el bon camí.
Jo dic que, per molt que et diguin, és que el dissabte plourà, no plourà tot el dia.
No.
Igual plou 10 minuts, 15,
clar,
una hora, és igual, però la resta no plourà, i per tant hi ha moltes activitats que si perquè et diuen que plou et quedes a casa, te les perdràs.
Exactament.
I no te les has de perdre, eh?
S'ha de sortir al carrer. Què em proposes avui des de Lleida?
Doncs mira, jo avui us proposo una fira, de fet és la fira de maig de la població d'Alguaire, que està relativament a prop de la ciutat, és coneguda sobretot perquè tenim l'aeroport ubicat,
sí,
allí, a 2-3 quilòmetres de la població, i és una fira que ja veureu, eh? Ens ho explicarà el seu regidor de festes. Té més de 200 anys d'història. Inicialment, evidentment, es va crear per una cosa i avui en dia és totalment, doncs, diferent. Es va crear per l'intercanvi de bestiar, era una fira de bestiar de primavera, i avui en dia és una fira lúdica. Però la data s'ha seguit mantenint i, escolta, tenen festa divendres, o sigui, festa, tenen actes divendres, dissabte i diumenge.
Ah,
per
molt
tant,
bé, molt bé.
Jo avui us portaré cap al Guaire.
Ah, molt bé, doncs ara ja anirem d'aquí una estoneta al Guaire. D'entrada, si et sembla, fem parada a Reus.
A veure.
I mira on et porto avui,
vinga,
et sorprendrà. Normalment, als mercats estem acostumades a anar-hi de dia, acostumats a fer la compra habitual, doncs avui us proposo que us apropeu al Mercat Central de Reus dissabte a la tarda a nit per formar part de la festa que tenen preparada. Dins la Setmana Internacional dels Mercats arriba la 9a edició del Menja't el Mercat, és una festa gastronòmica que ens vol apropar els millors productes del mercat de manera diferent. Ens en dona més dades avui la regidora de Cultura i Projecció de Reus, la Montserrat Caelles. Montserrat, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Escolta, podem parlar de revolució el proper dissabte al Mercat Central?
Doncs sí, sí, quasi que podríem dir-ho d'aquesta manera, perquè realment és la 9a edició, com ara ben bé deies, i és una festa, és un aconteixement que normalment gaudeix d'un èxit aclaparant amb moltíssimes persones que volen acostar-se al mercat per viure-ho durant aquest dia d'una manera diferent, com ara tu deies, no tant de dia, més de nit, i fent diferents activitats i degustant aquests productes, per tant, un exitàs al qual esperem repetir aquest proper dissabte.
La veritat és que sí, l'èxit precedeix, que s'acostuma a dir, no?, aquesta fórmula en què les parades ofereixen els seus productes en forma de tapa i no allò comprant al tall com estem acostumats, la veritat és que té molt bona rebuda. Aquest any són 23 parades, no?, les que fan oferta de tapa i beguda.
Correcte, enguany tenim 23 parades que ens oferiran més de 20 propostes, algunes d'elles novetats i d'altres, doncs, parades que volen mantenir la tradició de servir-nos sempre la mateixa tapa, que ja és com un costum, com un ritual, anar cada any a tastar aquestes tapes.
Hi ha clàssics, eh? Jo estic aquí fent una ullada a la llista. Bacallà amb romesco, arròs negre, fideuà, menjar blanc, no? Montserrat, no podia faltar, estan a Reus.
Home, no podia faltar, i tant.
El menjar
blanc. No podia faltar el menjar blanc, i tant.
Clar, però sempre... sempre doneu, no?, una volteta més, i enguany també hi ha novetats pel que fa a l'oferta gastronòmica.
Correcte, enguany tenim novetats pel que fa a l'oferta gastronòmica. Ara anava a dir, tenim tapes salades, tenim tapes dolces, això ho anem intentant equilibrar cada any, els mateixos paradistes es posen d'acord, i enguany incorporem també com a novetat les tapes veganes. Com ara dèiem, no?, el mercat és molt més que un simple punt de venda d'alimentació, sinó que és un espai en el que també es cultiven valors, es cultiva com un punt de trobada de persones, és un espai comunitari i també és un espai on es promociona el producte de proximitat, el producte de la terra i també els hàbits alimentaris sants. Per tant, celebro moltíssim també, doncs, la incorporació d'aquestes tapes veganes, que segur que hi haurà molts assistents que tindran moltes ganes de tastar-les o alguns que podran, doncs, gaudir de l'oferta perquè dins dels seus hàbits alimentaris, doncs, són vegans.
Són totes les parades del mercat les que hi participen? Clar, 23 són moltes, no sé si són totes, però bé, una gran majoria sí, no?
Són la gran majoria, sí. No participen totes, però sí que participa la gran majoria, i també hem de dir que es poden tastar pràcticament tots els productes que habitualment podem trobar en el mercat.
És una manera, evidentment, doncs, de mira, una festa més, una excusa més, també per veure el mercat diferent, però també és una manera de captar nous clients al mercat, aquesta compra de la parada més de proximitat?
Doncs sí, és una manera de captar nous clients, perquè, de fet, hi ha persones que potser per la seva costum no tenen l'hàbit d'anar a comprar al mercat i coneixen un espai, com ara deia, més enllà d'anar a efectuar només la compra, sinó d'assessorament, de punt de trobada, i també a través de les tapes en paradistes ens donen moltíssimes idees de cuina diferent, divertida, que es pot fer amb aquests productes i, a més, deliciosa.
Clar. Sí, de fet, és una mica els que som allò fans de comprar al mercat, no? Allò, quan compres una cosa i sempre preguntes, no?, al carnisser, a la carnissera, a la peixatera, li dius, escolta, això com ho faig, no? És una mica aquesta idea, però ells ja t'ho serveixen, t'ho donen fet.
Correcte. És un dels grans valors, no?, que tenen aquests mercats del nostre país, no?, que no només tenim un producte en el qual podem confiar, que és un producte de qualitat i un producte fresc i de proximitat, sinó també aquest assessorament d'aquests... M'agrada anomenar-los experts perquè realment les persones que hi ha darrere del taulell són experts assessors en els productes, en la forma de cuinar-los i també moltes vegades en hàbits d'alimentació sans i en aquest equilibri alimentari. Per tant, jo crec que, com ara tu deies, no?, els que són fans del mercat, és un dia excepcional per poder posar en valor tota aquesta oferta més enllà de la simple compra. No?
A banda de cada parada que oferirà, doncs, la seva tapa, aquí també us heu aliat amb la D.O. Montsant perquè això estigui regat amb bons vins.
Correcte, aquí a Reus sempre ens agrada anar un pas més enllà, i durant aquest dia no només es serviran aquestes tapes magnífiques, sinó que, evidentment, com no pot ser d'altra manera, s'han de regar. Les podrem regar amb vi, com ja és habitual, sí, amb el vi dels participants de la bodega Cinquet Blaus, amb aquests vins de la Déu Montsant, i també hi tornarà a haver, com no podia ser d'altra manera, el vermut de Reus, a través de l'estand Reus Promoció, l'Agència de Promoció de Ciutat, a través de la seva estratègia de promoció de la marca Vermut de Reus, de la mateixa manera que anem per tot arreu, per tot l'estat espanyol, per tot el país, promocionant aquest producte i aquesta ruta del vermut, doncs no podia ser d'altra manera que també tingués presència un altre cop al mercat de la ciutat durant un dia tan especial i també pogués oferir aquestes 8 marques de vermut que conformen la marca Vermut de Reus. Mm-hmm.
Això comença a 6:45 de la tarda fins a les 11 de la nit, però és que a més d'aquesta oferta doncs, gastronòmica, també s'ha preparat doncs, altres activitats i tallers, no?, dins i fora del mercat.
Correcte, el mercat, ara dèiem, ofereix moltíssim més que una simple compra. Molts cops podem trobar-nos al mercat activitats de diferents tipus durant tot l'any, i en aquesta ocasió també hi havia d'haver aquesta pinzellada d'activitats com poden ser tallers o també activitats com poden ser culturals, perquè també ens agrada sumar i els mercats se sumen també amb una àrea no, molt potent a la nostra ciutat i que ens identifica moltíssim, que és la cultura, i en aquest sentit podrem trobar des de 6:45 fins a 6:45 l'actuació de la coral Bufanotes. Mm-hmm. També trobarem aquest taller que ara dèiem familiar de Volem Pan Boli,
sí,
per donar a conèixer els efectes saludables del consum d'oli d'oliva, no? Un altre producte molt, molt important al nostre territori, també molt saludable i molt recomanable. I també tindrem, com no podia ser d'altra manera, dansa. Enguany a Reus se celebra la commemoració de l'any Rosetta Maudi, la gran ballarina, la primera ballarina que va ser de l'Òpera de París. Per tant, també tindrem dansa commemorant aquest any amb el Soul Dance, i primer a l'exterior i després també dintre de l'interior del mercat. Tot això també amb diferents activitats i animació.
Uh-huh. Montserrat, a mi sempre m'agrada dir que acabem oferint informació de servei, que es diu, per aquells que es vulguin apropar al mercat, evidentment es poden comprar els tiquets de degustació ja a les parades, però també el mateix dia, suposo, no?
Sí, sí, correcte. En aquests moments ja es poden adquirir els tiquets, però el mateix dia també hi haurà un punt de venda que, per recordar-ho a les persones que ens vulguin acompanyar, es pot comprar el tiquet d'etapa, que són 2 euros i el de beguda, 1,50 €, però també, doncs, pels que tenen ganes de passar més estona dins del mercat i també és molt més senzill i més, surt més econòmic, no?, poder comprar l'abonament, que té 5 consumicions, aquestes 5 consumicions són 9 euros, i a més ens regalen 1 euro de compra per qualsevol dia que després vulguis tornar al mercat.
Ah, això està molt bé, o sigui, després tindrem 1 euro de compra, però gastar a qualsevol de les parades, crec que és a més fins al 15 de juny, no?
Correcte, fins al dia 15 de juny. Per tant, jo crec que n'hi ha per tots els gustos, i dir també que la fórmula que més èxit té és aquesta de l'abonament, perquè realment quan trepitges el mercat aquell dia, com sempre, el que tens és ganes de passar-hi una bona estona. Per tant, veient aquestes magnífiques tapes, el més pràctic és portar l'abonament i, a més després, doncs, tens aquest descompte per poder tornar-hi un altre dia a comprar i a provar tu a casa teva i intentar fer aquestes meravelloses tapes.
La veritat és que és una molt bona iniciativa, evidentment pels que són de Reus o viuen a Reus, però també pel que ve de fora, entrar a una ciutat pel mercat no és mala idea, no, regidora?
No, no, jo sempre ho dic, no sé si per deformació professional, quan viatjo, una de les primeres coses que busco sempre, i molts amics meus i moltes persones amb les que parlo, és el mercat de la ciutat, no? El mercat de la ciutat perquè és un reflex de la societat d'aquella ciutat. Per tant, jo crec que és una magnífica idea, no?, començar a conèixer o a gaudir de la ciutat de Reus pel mercat i a partir d'aquí doncs, anar doncs, visitant i consumint tota aquesta gran oferta que té la nostra ciutat, que evidentment és magnífica i sempre recomano moltíssim.
Doncs ja sabeu, aquest dissabte 25 de maig, Mercat Central de Reus, a partir de 6:45 de la tarda i fins les 11 de la nit, menja't el mercat. Montserrat Caelles, regidora de Cultura i Projecció, moltíssimes gràcies, torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins dissabte al mercat.
Qué bueno.
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido, es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2 no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar lo mismo todos los meses.
Sin altibajos, ¿no?
Eso. Y que cuando se estropee la lavadora vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno.
Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs mira, Mònica, anem a buscar aquesta proposta que us fem avui des de les Terres de Lleida, per tot Tarragona i també per tot Lleida. I no ens quedarem avui a la ciutat de Lleida, però no marxem massa lluny. De fet, mira, depèn d'on vinguis, podries anar-hi fins i tot amb avió, perquè ens n'anem cap a Alguaire, que ja saps que l'aeroport de Lleida d'Alguaire està situat allí mateix, al terme municipal d'Alguaire. De fet, de la població està, no res, ara no t'ho dic de memòria, ara li preguntarem a la persona que parlarem, però jo crec que deu estar a 3-4 quilòmetres. I ens n'anem a Alguaire perquè, doncs, aquest cap de setmana celebren la Fira del Mes de Maig. I la Fira de Maig, que és una fira tradicional, que va començar d'una manera i que avui en dia jo crec que s'ha convertit amb una data més que assenyalada per la població. I com que faran moltes coses, us les volem proposar. Mira, parlem amb el regidor de festes, amb el Jeroni Busquets. Què tal? Bon dia. Jeroni, escolta, mira, deia que la Fira de Maig segurament és una fira amb una tradició força llarga, que devia de començar d'una manera que avui en dia es viu, evidentment, d'una altra. Fins a on ens n'hem d'anar? Quants anys cap enrere ens hem d'anar per trobar l'inici d'aquesta fira?
Bueno, pràcticament hauríem de tirar molts anys enrere. Estaríem parlant de 200 anys enrere o més i tot.
Déu-n'hi-do.
La fira aquesta d'aquí, d'Alguaire, era una de les fires més importants d'aquestes contrades d'animals de pau redó, és a dir, de cavalls, de cavalleries, d'afers per la pagesia, i era molt important. El que passa que, bueno, pues, la pagesia s'ha anat modernitzant i s'ha tornat d'una festa molt més pagesa a una festa completament lúdica.
Clar, aquest és el canvi, sobretot, suposo que haurà passat això els darrers anys. Però avui en dia conserveu alguna part de la fira o se n'ha anat tot ja cap a les activitats lúdiques?
Avui en dia se n'ha anat tot a les activitats lúdiques.
Ahà, molt bé. Doncs parlem de la Fira de Maig d'Alguaire i parlem de la Fira de Maig d'Alguaire d'aquest 2019. Ara sabem on va començar i com va començar i com ha canviat. És una fira, Jeroni, que comença divendres, aquest divendres mateix ja.
Correcte, aquest divendres ja començarem. I, bueno, començarem ben d'hora. A les 9:30 de matí, l'AMPA del Col·legi 3 de Berguedà ja comença a fer activitats amb cucanyes i gincames al pati de l'escola. I a la tarda, a les 5:30 de la tarda, farem un espectacle de circ amb la companyia Pessic de Circ, i a l'acabar aquest espectacle d'aquí, pues, xocolatada per tota la mainada.
Ahà, molt bé. Escolta, el divendres a la nit, saps què passa? Que jo ja tinc també una edat i veig aquí que us ve el que va ser un dels referents de la música electrònica dels anys 90, jo diria, que és el DJ Paco Pil.
El Paco Pil. Demanat pel jovent del nostre poble.
Imagina't.
Vull dir, no és que la gent gran l'haguem volgut portar, sinó que nosaltres tenim una petita, diguem-ne, comissió de festes on ens reunim amb la joventut i els hi fem propostes, i ells fan les seves propostes, i ells van apostar per això d'aquí, i van dir, bueno, vosaltres voleu el Paco Pil? Paco Pil.
Molt bé.
Això primer està... tindrem... Els,
a, la primer zona, tindrem a la zona una, esportiva, una...
Sí, una zona esportiva, una carta de la Diputació muntada, i allà ho fem.
Molt bé. Hi haurà els correfocs, que suposo que és allò
el ja
per posar... que la gent ja estigui...
Per posar llum i color a la festa.
Clar. Clar, clar. I després ja cap a la zona esportiva, doncs, nit de música, que és la nit que organitzen les penyes.
Sí, bueno, les penyes fan dos nits. Fan aquesta nit, que serà el Paco Pil més els DJs locals, i la nit del dissabte al diumenge tindrem els Band de Col i també amb els DJs locals, que també faran les seves actuacions. I les penyes estan col·locades dintre la carta, banda i banda, i, bueno, es fa una festa pel jovent, crec que força agradable, entretinguda, i que s'ho passen molt, molt, molt i molt bé.
Mm-hmm. Escolta, Jeroni, destaca'ns algun acte d'aquests que diguis, escolta, aquests no se l'heu de perdre de dissabte i de diumenge.
Mira, hi ha una cosa que et destacaria moltíssim, és el mateix divendres, fem a la tarda, nosaltres a Guaire tenim una companyia de teatre, amateur, lògicament, i fan una obra de teatre que és superdivertida, he pogut assistir a les assajos, i és quan te sentes rius i quan acabes amb mal de panxa, allò que diem al poble, no? És una obra molt, molt, molt divertida, basada en l'elixir de joventut del convent del Guaire, perquè al Guaire no solament tenim l'aeroport, sinó que a l'antiguetat, estem parlant de fa, des del 1200, hi havia un dels monestirs de dones santjoanistes més importants de Catalunya. Ah, i ara estem fent també, aprofitant la vilantesa que em dona la ràdio, també faré una mica d'espoiler d'aquí, estem fent ja fa 4 anys excavacions arqueològiques i s'estan trobant coses força, força, força interessants.
Molt bé. Molt bé, doncs activitats, per cert, ho podeu trobar tot a la plana web de l'Ajuntament del Guaire, el guaire.cat, i allí tindreu tot el programa. Evidentment no el repassarem a la seva totalitat, sinó destaquem aquests punts més interessants. Parlàvem d'aquesta proposta de teatre del divendres, que serà a 9:45 de la nit, per tant, vull dir que ens dona temps d'anar-hi sense cap mena de problema. Tots aquests actes són oberts a tothom, suposo?
Tots són oberts i tots són gratuïts.
I tots són gratuïts, la major part, sobretot de les propostes musicals, tant de divendres, de dissabte com de diumenge, es duran a terme a la zona esportiva, que és a la zona on hi ha el pavelló?
No, la zona esportiva, diguéssim, allí a la gent jove, i el que són les orquestes de la gent gran se fan al Casal del Camp.
Ah, caram, molt bé.
Que estan més al centre del poble.
Molt bé. Escolta, hi ha alguna proposta de cara a dissabte i diumenge que també vulguis destacar? Bueno, veig el vermut popular, que això ja és com una obligació,
Hi ha el vermut popular el diumenge, la ballada de sardenes pertinent, amb repartiment de cava, de una mica de pica-pica, amb cava, amb vermut, amb la seva oliveta, el seu tallet de llimó... Te puc destacar moltíssim el concert de la Golden Big Bang i la banda Red Star Black, que es farà el dissabte a la nit. Entre el ball de tarda i el concert que es farà a la nit, el grup de Diables també ens oferirà un sopar popular a preus molt econòmics, a base de bocates d'oure i d'això. I el diumenge tindrem el 12è campionat de botifarra i després també tenim la sarbatana, que ens farà el que són la missa, les sardanes, bueno, tot.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, la Fira de Maig, que així, pel cap baix, té 200 anys d'història al Guaire, Tant per la gent de Tarragona com per la resta de la gent de Lleida, tenim aquesta fira en marxa des de demà divendres, ja, des de demà divendres a la tarda, i amb actes durant tot el cap de setmana. Ho podeu buscar al guaire.cat, allí teniu tota la programació de la Fira de Maig del Guaire d'aquest 2019. Hem parlat amb el regidor de festes, amb el Jeroni Busquets. Jeroni, escolta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi bé el cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, i sabeu que tots teniu les portes del poble obertes perquè us trobo com a casa vostra.
Doncs apa, moltes portes
bon
tenim
plan.
Obertes, eh?
Massa plans i poc temps.
De Mercat a Reus o al Guaire de Fira i tantes altres que hi ha al llarg del territori, eh?
Exacte. Doncs escolta, de moment, mira, fem una cosa, ens aturem uns segons perquè vaig a mirar l'agenda i ja quedem pel cap de setmana, Ricard.
Molt bé, Mònica.
Acaba de passar bon dimecres.
Igualment.
La candidatura d'Esquerra Republicana són persones que estimem Lleida. Volem liderar un projecte de transformació històrica i governar una paeria socialment més justa i més transparent. Lleida ha de ser capital de drets, un espai de cohesió i acollidor, l'exemple d'un model de ciutat inclusiva i educadora. Volem una ciutat propera, connectada, saludable, justa i compromesa amb la república i la democràcia.
Suma't al canvi honest amb Miquel Pueyo. Vota Esquerra Republicana.
La Cova de Vidre t'ofereix els seus menús especials de carta, tot en brasa, més de 14 primers i més de 14 segons. Tot el sabor de la cuina casolana típica de Lleida. A la Cova de Vidre, tots els nostres plats i rebosteria són fets a casa i treballem amb productes de proximitat. La Cova de Vidre, Alcalde Costa 7. Reserves al 973 28 29 15 o a lacovadevidre.cat.
A Rinascimento, després de 35 anys de decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Osmotic Cero, conectividad 100%. Toda la información en la palma de tu mano. Su app te informa de la calidad del agua, las botellas de plástico que no has generado, el agua que no has desperdiciado tirándola al desagüe. Hoy, Osmotic, con un 20% de descuento y financiación sin intereses. 900-208-208, osmoticcero.es.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Han interrogado a los vecinos.
No han escuchado nada. Desde que cambiaron las ventanas no han vuelto a sentir ningún ruido.
¡Eso es imposible!
No crea. Son de Keuning. Yo también las tengo en casa. De Keuning, las únicas ventanas de termofibra. Es que te aíslan de todo.
De Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, sí, que ja és el moment aquell en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem, com sempre, des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i també al podcast, perquè ens puguis escoltar amb l'horari, amb el que tu et vagi bé. Ja que les noves tecnologies ens permeten doncs aquesta història, doncs podcast, i ens escoltes. Això sí, no t'ho perdis, eh? I si ho fas en directe, perfecte, els dimecres, de 2:15 fins a 2:00, des dels estudis de la cadena COPE a Lleida, ben acompanyats avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Vinga, Jaume, de què parlem avui?
Doncs som-hi, que aquest diumenge saltava la notícia. El govern de Donald Trump vetava a Google fer tractes comercials amb Huawei. I a Huawei li suspenia totes les llicències per construir les noves xarxes, especialment les programades del 5G. O sigui que ha saltat la notícia. Allò que diem, ha saltat la notícia.
Menys Espanya, que Espanya justament ha dit que sí, que sí. Que tirem en van.
Bueno, fins aquí tot correcte, ja que és un tema entre una empresa d'Estats Units i una de Xina. Però podem estar tranquils nosaltres sent Android el sistema operatiu més utilitzat en el món i Huawei el segon fabricant de ventes en el món?
Jo sí.
Me guardo mi opinión todavía.
Doncs són preguntes que resoldrem avui a aquesta entrevista tertúlia fríctic. Vull dir, ho deixarem tot aquí una mica, tot, ni entrevista tertúlia, serà tot un megamix. Però, bueno, perquè el tema s'ho val, no? Però avui, excepcionalment, clar, com que ho tenim tot empaquetat, començarem amb l'efemèride. Fins en quin any anirem?
1980. Aquí al lado.
Molt bé. Avui toquen els principis dels 80. Però primer expliquem el problema, posem-nos en situació i després farem aquesta pausa d'adivinar la cançó, l'any o aquesta sorpresa.
Això ho fem al final, que així em dones més temps.
Sí, per separar... avui sí, te dono temps?
Clar.
Doncs vinga. Després, bueno, comentarem tota aquesta actualitat al Montic, aquesta tertúlia friki, i deixarem, com sempre, el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions i, sobretot, aquestes comoditats que ens arriben des de l'Espai Tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat. Però primer, això sí, pitgem aquest botonet màgic, aquest Snap Click, i arrenquem el Espai Tecnològic de COPE Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
O sigui que avui no et dic allò de Jaume, l'entrevista del dia, perquè anem cap a l'efemèride del dia.
Bueno, pues, como os decía al principio, 1980 es un día muy especial, ¿no? Hoy que vamos a hablar de un tema agridulce, creía que tenía que haber algún icono más, ¿no? Y este icono es que, precisamente el 22 de mayo de 1980, Namco presentaba el Pac-Man, posiblemente el videojuego más famoso de la historia. Y además, para presentarlo, lo instaló en un teatro, ¿vale? En Shuyuga, en Tokio, y allí salió el Comecocos.
Que era 1980.
1980, tal día como hoy, del año 80, yo tenía 5 añitos. El resto os echas
a la es aquella rodona groga que va a menjar en puntets sí, blancs. Bueno,
lo explicas por algún millennial que no se escuche.
Bueno, yo qué sé, aviam, el Pac-Man no penses que tothom el coneix avui en dia.
Cocos,
eh? Bueno, ja, cocos. Sí.
Aquest va ser el meu primer videojoc i el meu gran... adicció.
Has visto.
Sí, home, que havia els altres que et perseguien, que es convertien en fantasmes.
Ojo, parece que hace dos días, pero bueno, hace 38 años.
Ni nada.
Teníem d'anar al bar a posar 5 duros a la màquina, per jugar.
Ahí está, sí senyor.
Ay, la moneda.
Eso llegó un poquito más tarde aquí.
La moneda dels 5 duros, vaya, sí senyor. Doncs va, presenta el tema, Jaume.
Doncs venga, perquè hoy entramos directo a la tertúlia de l'actualitat semanal, però nos acompañan a lo largo de la tertúlia comentando toda la actualidad. También tenemos aquí a nuestra derecha al habitual, nuestro experto, hombre de cabecera, nuestro TICMAN, David Casero, responsable de Internet Web Surveys. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Hoy en calidad de... Me parece fantástico. Gracias por haberme dado la libertad de hablar de lo que me dé la gana. Entonces ya puedo guardar el guión que me ha enviado usted, ¿no, jefe? Es que voy a sacar el mío.
La primera pregunta va dirigida a ti, David. ¿Por qué se produce la rotura entre Google y Huawei?
Pues así en dos minutos.
Así en dos minutos. Mira, no, os
o en tres.
Un antecedente, no he querido darle más trabajo a Ricard.
Tienen mil millones, perdón.
Vale, no, y además está Eusebio, que es el que da el toque de la calidad técnica, luego de la seguridad. Pero yo solo voy a poner una cosa encima de la mesa, y es el programa del Mobile World Congress, ¿no? Escribíamos una crónica, sacábamos una crónica, y sobre varios apartados, y uno era el 5G, ¿no? Uh-huh. Y decíamos algo así, y leo de aquel guión, ¿no? Bueno, pues 5G. Lo primero que hemos podido comprobar es que hay dos fabricantes que son capaces de darnos la solución hoy día end-to-end, que son ZTE y Huawei. Es decir, es en los únicos sitios donde hemos podido hablar con ellos desde las redes y todos los equipos. Cuando hablo todos los equipos, no solo telefonitos móviles, sino también equipos como vimos para el hogar, para hacer de router y gestionar decenas de miles de equipos.
Toda la domótica.
Toda la domótica del hogar, profesional, es decir, end-to-end, desde poner la red, el software para gestionar la red, los cacharritos y el software para gestionar todos los cacharritos que lleva el 5G, ¿no? Uh-huh. Ahora salta la noticia de ZTE, de Huawei, incluso esta mañana vuelve a salir a la palestra ZTE, que ya hace un año, por Estados Unidos, sufrió un veto similar que iba más en contra de la parte de terminales y que todo esto al final fue desechado. No pasó nada con ello. Claro, también ZTE es más pequeñito en el mercado.
No ha habido ruido.
Exacto. Ahora salta Huawei. Entonces, opinión 100% personal. ¿A qué se está jugando? ¿A quién es el dueño de los datos? Todas las empresas que se están sumando o están diciendo que vendrá este veto, ojo, en un futuro, no es inmediato, ¿vale?
Bueno, es un futuro inmediato, ¿eh?
Bueno, es futuro. Todavía quedan por probar algunas cosas, pero todas las empresas, claro, Google, americana, hemos ido a hablar de chipses, ¿de quién? De Microsoft, americana.
Hablaremos de todas las empresas que
claro, yo creo que al final la noticia llega a la masa por el tema de que los teléfonos Huawei no van a poder usar el sistema operativo Android. A partir de ahí es cuando entramos en la noticia y vemos el tema de las redes. Porque el tema de las redes es no es tan conocido para la gran masa, por así decirlo. Lo que no tengo claro es, Eusebio, por ejemplo, a nivel de las conexiones 5G, ¿esto va a ser como un freno para su implantación?
Hombre, lo que está muy claro es que Huawei llevaba la delantera, como ha comentado David, con ZTE, y este, digamos, problema les puede obligar a replantearse la estrategia, por lo que todo es esa, o sea, el hardware no cambiará, seguirán teniendo el acceso al hardware, pero es posible que tengan que replantearse la estrategia en cuanto al software que tengan que utilizar, sobre todo porque en este caso el Android oficial no lo van a poder utilizar directamente, al menos con los servicios de Google. Eso no quiere decir que no puedan utilizar Android, porque parte de Android es de distribución e incluso existen dos sabores de Android que podrían ser utilizados, los dos sistemas operativos de móviles que están basados en Android que podrían ser utilizados, pero aún así es posible que en un futuro ese castigo a las empresas se extienda también a cualquier otra empresa que ayude a Huawei. Eso es algo que todavía está por ver.
Eusebio, hay un tema que decía David ya que lo introducía, y es un tema que en el último año ya venimos hablando a fondo, y es el tema de los datos, porque al final esto es una guerra de datos. O sea, Estados Unidos acusa a Huawei de pasar datos al gobierno chino a través de su acceso privilegiado a las redes con el hardware, ¿no? Con los controladores de redes y tal. A nivel de seguridad, ¿cómo lo valoras?
Bueno, a ver, primero
bueno, falta por probarlo, está claro todo, ¿eh?
Claro, a ver, esto está por demostrar todo, ¿de acuerdo? Es cierto que Huawei tiene una historia no demasiado impoluta, digamos, con respecto a la justicia estadounidense. Tienen varios casos abiertos, creo que todavía están abiertos por abuso de
control y gestión de datos,
la propiedad intelectual de diferentes empresas americanas, digamos, fusilar directamente los productos sin haber llegado a ningún acuerdo con ellos. Y eso también va en su contra, es decir, tanto eso como el momento en el que estamos del 5G, que es un momento crítico para saber quién se queda precisamente con esa estrategia, como los, y yo creo que esta es otra, la estrategia de negociadora de Estados Unidos con China en la guerra comercial que tienen abiertas, pues yo creo que a Huawei también le ha pillado esto en medio, ¿sabes? Los lazos que tiene por otra parte Huawei, puesto que su fundador era un antiguo oficial del Ejército Popular de Liberación de China, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de factores que al final no ayuda a que
consideremos que Huawei es completamente limpia y libre de toda sospecha, cosa que tampoco podemos considerar de que ninguna de las empresas americanas. Y ahí esto de qué prefieres que te espíe, papá o mamá, ¿sabes? Al final no es un plato de buen gusto esta elección, ¿de acuerdo?
Es que yo creo que al final todo va por ahí. David ya lo apuntaba al principio, al final ya es los datos,
Claro, la guerra de los datos es el control, o sea, a cada vez que hay unas elecciones hablamos de las redes sociales, de la información demográfica, del uso. Es que hoy día nuestra vida gira en torno a una nube y nuestros datos están en una nube que nos han enseñado a través de una pantalla en la cual alguien gestiona esos datos. Entonces, como bien decías, me ha encantado la frase de quien te espía, papá o mamá. O sea, está además el gobierno de los Estados Unidos, el cual está acusado de muchísimas acciones no legales o alegales y de uso de datos, donde hemos oído Cambridge Analytics y un montón de nombres que se nos pueden venir a todos a la mente. Lo que sí, claro, bien apuntado Eusebio, oye, que Android lo van a poder seguir utilizando. ¿Tendrá que ver por esto precisamente por lo que ZTE acaba de impulsar muchísimo más su centro de ciberseguridad de datos en China? Porque ahora ha saltado esa noticia. Entonces, esta ciberseguridad, ¿no?, que nos da ZTE, ¿realmente va a ser el que pueda adelantar o aprovechar el momento coyuntural con Huawei?
Uh-huh. Ahí está este otro competidor. Pero bueno, vamos a lo que nos preocupa, Eusebio. Todos estamos preocupados, ¿qué va a pasar con nuestros móviles Huawei? ¿Nos tenemos que preocupar?
Hombre, efectivamente lo que nos tenemos que preocupar es de que su obsolescencia puede ser muchísimo más grave en muy poco tiempo, sobre todo porque nosotros cuando hemos adquirido esos dispositivos, pues al final hemos apostado por una tecnología que nos ofrecía una serie de características, las cuales en el futuro no van a estar disponibles. Es decir, si tú apostabas por un teléfono de última generación que vas a poder utilizar durante un periodo de tiempo y actualizarlo y encontrar nuevas versiones, eso es algo que va a ser que se ha replanteado completamente con este escenario, y en el cual tenemos que ser conscientes de que las nuevas versiones de Android, al menos tal y como salgan de Google, no estarán disponibles para los nuevos dispositivos, y queda por ver si estará disponible para los dispositivos actuales. Ahora bien, también es cierto que hay que matizar que desde el punto de vista de seguridad, las actualizaciones de seguridad, al menos por el momento, van a estar garantizadas tanto el acceso a las actualizaciones de seguridad del sistema operativo como, de momento, también las actualizaciones de seguridad de las aplicaciones, que es la gran fuente o una de las grandes fuentes de problemas en los dispositivos móviles. No lo olvidemos, el sistema operativo, si está razonablemente actualizado, no tiene o es mucho más difícil de atacar, es mucho más fácil atacar a las aplicaciones o inyectar aplicaciones maliciosas o con código malo o que puedan ser precisamente las que espíen al usuario. Es mucho más sencillo hacer eso que, digamos, espiar directamente a través del móvil utilizando el sistema operativo, siempre y cuando no sea, obviamente, un espionaje generado por la propia compañía proveedora del sistema operativo o del teléfono móvil. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El futuro de Huawei, y yo creo que es importante recalcarlo aquí, es fundamental que Huawei declare cuanto antes cuál es su intención y qué es lo que va a hacer. Porque cuanto más tiempo tarde, más grave será el problema para los usuarios y más grande será la indeterminación y la incertidumbre que creará entre sus usuarios. Huawei tiene que decir claramente, en cuanto pueda, por dónde va a tirar, para que los usuarios sepan por dónde tirar y qué elegir. Y las opciones de Huawei a día de hoy son muchas. Puede ser desde llegar a acuerdos con empresas que proporcionen sistemas alternativos a Android o basados en Android, e incluso compatibles con Android, poner en marcha su tienda de aplicaciones, que aunque ya la tiene, todavía no es lo tan potente como la de Google, etcétera, etcétera. Es decir, poner una estrategia en marcha que minimice el impacto de este problema, que es un problema tanto de mercado y de ecosistema de aplicaciones como de seguridad.
Uh-huh. De todas maneras, hay una moratoria de 3 meses, ¿vale? Y todas las empresas de seguridad recomendáis que siempre tengan actualizado este sistema. el, bueno, este sistema, ¿no? El sistema operativo que sea, ¿no? Que esté siempre, siempre al día. En este caso, cuando ya no se actualice o no haya esa actualización, Checkpoint o empresas de seguridad podrán tener ahí un caladero para poner una capa de servicios para dar esa seguridad o esa fiabilidad que no tiene esa actualización al 100%.
Bueno, nosotros ya tenemos ese mercado porque precisamente ofrecemos ese servicio para los dispositivos móviles, puesto que al final, incluso con los últimos parches de seguridad, incluso teniendo cuidado y descargando las aplicaciones única y exclusivamente de las tiendas oficiales, al final puede sufrir ataques, y lo hemos visto, pues no sé, WhatsApp semana pasada, múltiples aplicaciones que han surgido con diferentes niveles de peligrosidad, y eso es independiente de que el sistema operativo y las aplicaciones estén actualizadas o no. Si no te quieres ser atacado, necesitas una capa de protección adicional a la que proporciona el sistema operativo, que ya de por sí en algunos casos proporciona una buena capa de seguridad, pero aún así los hackers son listos y saben en muchas ocasiones cómo engañar a los usuarios para que ellos mismos se ataquen, entre comillas, o cómo saltarse protecciones del sistema operativo. Esto va a ser más importante ahora cuando las actualizaciones de seguridad, que son las importantes al final, no lo olvidemos, las actualizaciones del sistema operativo lo que nos proporcionan es nuevas funcionalidades o un sistema operativo más potente, más eficiente, etcétera. Pero en términos de seguridad, las actualizaciones de seguridad son fundamentales, que probablemente, la teoría dice que probablemente seguirán siendo accesibles para todos los usuarios, incluso cuando esta relación se rompa, pero no quiere decir que sean accesibles a la misma velocidad. Y ese es uno de los grandes problemas, que desde que el usuario tiene o desde que se conoce una vulnerabilidad o un problema hasta que el usuario lo parchea, ese tiempo que está desprotegido es la ventana de oportunidad que tienen los atacantes para atacarlos, y eso es por lo que siempre es necesario tener una capa adicional de seguridad, sobre todo si tenemos conciencia de que cada vez más tenemos datos importantes, fundamentales y para nosotros personalmente muy importantes dentro de nuestros teléfonos móviles.
Bueno, pues si acaso ahora hacemos una pequeña, siempre a mitad de programa hacemos una pausa musical, porque aquí Ricard nos tiene preparado una sorpresa. No sé qué estés preparado hoy, Ricard.
No, yo tampoco.
No, tampoco.
Dale al play. Venga,
a ver. Tengo aquí unos cuantos al azar.
Venga. ¿Al azar? Venga, sí. A ver qué suene,
va.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Home, a veure, cap a on hem anat, a quin any?
Ostres, Ricard, jo ja...
És segle XX, això, eh? 1995, eh? És No Doubt, Just a Girl, però és del 95, jo tampoc pensava que feia tant temps, eh?
Què pensava, que es posaries algo de Madonna?
No, pone guitarra, sí, por el desafino del otro día.
Ya va desafinar por el otro día, que yo no he visto.
No, pero claro.
Es la noticia que ha trascendido.
Es exacte.
Eso sí que está hackeado a mano, ¿eh?
Bueno, pero no trobaràs el YouTube, no hi és, el vídeo.
No?
Li han canviat la veu.
Ah.
Li han posat la cançó bona, eh?
Vale.
Que... Vinga, continuem amb el tema de Google, interessant.
Jaume, que ens queden 5 minuts, eh?
Vinga, Eusebio, a 5 minuts i terminamos. Huawei dice que tiene preparado un sistema operativo compatible con todas las aplicaciones de Google. ¿Puedo suponer que nazca un nuevo actor que haga competencia a Google?
Podría surgir, efectivamente. Está por ver, a ver, ten en cuenta que también la fortaleza de Google, de Android, etcétera, no viene solamente porque el sistema operativo sea eficiente, muy bonito, sea actualizable y lo actualicen cada X tiempo con nuevas novedades, etcétera, sino por lo que comentaba antes, todo el ecosistema de aplicaciones alrededor de esto y, claro, el gran número de dispositivos que tiene el mercado para que cualquier fabricante de una aplicación tenga disponible un mercado tan grande en el cual, al cual ofrecer sus servicios. Esto, si empezamos a ver competidores de este tipo, se va a fragmentar el mercado. Queda por ver si será rentable para los fabricantes de aplicaciones el tener otro mercado adicional, desarrollar para ese otro mercado esas aplicaciones. Si es así, desde luego podemos ver una fragmentación del mercado de manera bastante importante. Tenemos en cuenta que a nivel mundial Huawei tiene una muy, muy, muy alta importancia como fabricante de estos terminales, aunque no sea la mayor parte de sus beneficios que vengan por ahí o de sus ventas, pero sí es cierto que a nivel de números creo que recordar que era el tercer fabricante mundial o el segundo mundial y dependiendo del país incluso el primero.
Uh-huh. Y después un poquito ya para terminar con el tema este, no solo es Google que ha hecho el veto a Huawei, sino hay varias marcas americanas que se han adherido, como Microsoft, como Intel.
Bueno, sí, los han obligado, vamos.
Sí, más o menos es la cadena de reacción. Yo creo que sigue siendo lo mismo, es decir, es, vamos a ver, Intel, que la semana pasada hablábamos de que precisamente todos sus chipsets están totalmente desprotegidos y hackeables, o lo único que por software pues intentan paliarlo, pero vamos, donde tienen un problema está la arquitectura, ¿no? Es medida de presión, en serio, yo creo que sigue siendo medida de presión, y veremos dónde acaba.
Bueno, es que, a ver, puede pasar dos cosas, o que la cosa siga o que dentro de tres meses se quede en nada.
Correcto, ahora mismo es la revolución sonora, es decir, si algo se hace muy bien desde los Estados Unidos es la comunicación y el marketing. Sabemos que es una herramienta que la utilizan dentro de la alegalidad bestial, ¿vale? Y de la legalidad, creo. Pero al final es lo de siempre, juegan con la seguridad, protección y seguridad, como muy bien nos ha estado hablando Eusebio durante este tiempo.
Bueno, hoy hemos hablado de cosas que pueden pasar, Eusebio, pero lo que sí que debe tener seguro la gente hoy en día, hablo del presente, es tener actualizado tu sistema operativo, tener actualizadas las aplicaciones y sentido común a la hora de abrir correos o visitar páginas web.
Sí, a ver, yo en los dispositivos móviles siempre recomiendo tres o cuatro puntos fundamentales. Todo aquello que uses lo actualizas, todo aquello que no uses lo borras o lo eliminas, ¿de acuerdo? Y todo aquello que tengas y uses, lo monitorizas para ver si tiene comportamientos extraños. Es decir, en un momento determinado, además de actualizarlo, pues va a ver si en un momento determinado resulta que gasto más batería de lo habitual, gasto más ancho de banda de lo habitual, cuáles son las aplicaciones que me están gastando el ancho de banda de la batería, etcétera. Pues eso, para determinar comportamientos extraños. Y monitorizar también o verificar mucho qué es, a dónde te conectas, qué correo recibes y tener un poquito un grado de desconfianza, lo que llamamos una paranoia un poco sana.
Sí.
No todo lo que me envían y por qué me lo envían pues tiene por qué ser bueno y desconfiemos por defecto. Luego ya veremos si es bueno o no.
Pero se había dicho una cosa, yo creo, muy interesante que no hacemos, y además es el tema de Diógenes digitales. Instalamos un montón de aplicaciones y no las usamos, nos da pereza de borrarlas. Oye, no pasa nada, la puedes volver a descargar y de momento si te la desinstalas, esa aplicación seguro que no te va a hacer nada. Así que eso es importante,
Es una una medida de un poco de higiene de seguridad, ¿de acuerdo? Porque al final todos sufrimos de ese mismo comportamiento y vamos descargando aplicaciones. Es más, en algunos sistemas operativos casi te obligan a que, no es que te obliguen, pero cada vez que cambias de dispositivo te instala otra vez todas las aplicaciones que tenías, incluso las que ya habías borrado.
Sí.
Entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque aplicaciones que en un principio eran buenas pueden haber cambiado, pueden ser ahora más maliciosas o tener los permisos. Esa es otra de las cosas que también es importante, leer qué permisos quieren
bueno,
las
eso
aplicaciones.
Ya es difícil,
Sí, pero bueno, es que incluso aunque tengamos la prisa de utilizar la aplicación y le damos que sí, todos los sistemas operativos modernos de móviles ya nos permiten a posteriori cambiar esos permisos, ¿de acuerdo? Y si la linterna necesitaba permisos para leer nuestra agenda, pues empezamos a sospechar.
Eusebio Nieve, director técnico de Checkpoint para España y Portugal, muchas gracias por compartir tu opinión y darnos un poquito de luz en este encuentro Google-Huawei. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
InfoCope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Don Ricard, quant temps ens queda?
No ens queda res, en 30 segons?
30 segons? Doncs pues ja hem arribat pràcticament al final, i al final, bueno, sempre deixem el millor, l'espai tecnològic. David, què diuen els teus companys d'Espai Tecnològic? Què ens porteu avui?
Bueno, pues aquel día iba de seguridad porque siempre me preguntan, oye, ¿pero de qué vais a hablar? Digo, hombre, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Digo, oye, para empezar la pregunta, ¿ha habido clientes que han venido con su teléfono Huawei preocupados?
Pues alguno habrá.
Pues sí. Claro. Sí, han venido preocupados. Han dicho, tranquilo, no te preocupes. Ya, pero ¿y si me roban datos? Y si... Mira, por ahora todo está en el aire, ¿vale? Aún así, si quieres proteger tu equipo, hay antivirus y licencias de antivirus para tu equipo. Podemos revisarlo, podemos ver cómo está, podemos resetearlo, y además podemos instalarte una licencia de algún tipo de antivirus para que, si tienes miedo, bueno, pues no puedas ser hackeado, o por lo menos te llegue un aviso de dónde estás entrando o de qué estás haciendo. Como siempre, a todo el mundo, también desde Spec Tecnológico, y querían o quieren recomendar a todo el mundo que actualicen sus equipos. Que nos estamos encontrando incluso que con el agujero de seguridad de WhatsApp de la semana pasada todavía viene mucha gente hoy y tiene la aplicación de WhatsApp sin actualizar. Es decir, nos estamos preocupando de la marca y de la noticia cuando realmente, aunque sea un teléfono Samsung o sea un teléfono de Apple, actualitzar.
La gràcia d'això és que avui en dia les actualitzacions són relativament fàcils i ràpides, però si encara tens dubtes de si ho estàs fent bé o com s'ha de fer, te'n vas a Espai Tecnològic, carrer Segòvia número 4, i allà els pots portar el telèfon i dir, mira, escolta, jo ho tinc bé, això, ho faig bé, m'ho pots deixar perquè se m'actualitza les nits automàticament, que això existeix, i allí t'ajudaran a tot. Espai Tecnològic .cat o al carrer Segòvia 4 de Lleida. David Casero, com sempre, un plaer.
Gràcies i bones tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres, uns segons, arribem a les 2 de la tarda, senyals horàries, i ho deixem aquí. Que acabes de passar un bon dimecres, demà hi tornem. Puntuals com sempre, 12:20.